butxaqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Gairebé són 6 els minuts que passen de 2:45 de la tarda. Com ja sabeu, cada dilluns a aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes públics, però també polítics i de l'esport. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Començàvem el programa avui, Xavier, parlant d'això, de que estem pendents d'aquest desnonament d'una cinquantena de persones que malviu en una nau a l'Hospitalet de Llobregat i que ja van ser desnonades fa uns quants mesos d'una altra zona del mateix Hospitalet. De moment, l'Ajuntament considera que l'espai no és habitable i, tot i que avui no s'acabi produint, sí que estem pendents de que s'acabi produint aquesta mateixa setmana, aquests propers dies. I deia al començar el programa Que, de fet, la preocupació, jo crec que no ha de ser ni inclús, si m'ho permeten dir-ho així, el mateix desnonament en si, sinó què es fa amb aquestes persones, perquè aquí hi ha un conflicte, i un conflicte greu.
Sí, segurament el que ens sobta més és el mentrestant, i m'explico. Si estaven en un lloc que segurament no reuneix les característiques per poder fer vida, i han hagut de sortir, no? Se'ls ha fet fora perquè aquell lloc és un lloc insalubre, és un lloc que no reuneix les necessitats mínimes imprescindibles, i han anat cap a un altre lloc, i se sabia que havien anat a un altre lloc, potser hauria estat interessant buscar algun tipus de solució en el mentrestant. Mentrestant surten d'un lloc i van a un altre, no? Mm-hmm. És possible, Joan, que a l'Ajuntament i aquest mentrestant ja l'estigui gestionant. A vegades aquestes informacions no acaben d'arribar perquè no són informacions, diguéssim, ni urgents, ni immediates, ni són notícia perquè malauradament ha passat alguna cosa dolenta.
Segurament, Xavier, segurament, i perdona que t'interrompi, però el que em preguntava jo a l'inici del programa anava una mica més enllà, si es pot. Sí. Jo em vull creure que l'Ajuntament està treballant amb tot plegat i que, de fet, molta gent que malviu en aquesta nau industrial ja ha dit que estarien disposades inclús a pagar un lloguer social. La meva pregunta és si ens remuntem al 2018, quan hi va haver la famosa crisi immobiliària, que es van regalar pisos a cost inframínim als bancs i d'allà es van crear fons voltors i després la política ens ha jurat i perjurat que de tot allò se'n faria habitatge públic. On és tot plegat? Què ha passat amb tot plegat? Sí. Per què hi ha milers de persones? Perquè això no és un cas únic, perquè recordem el cas de Badalona, però en podríem recordar molts més. Per què estan passant totes aquestes situacions que afecten a centenars de persones en lloc de construir definitivament un famós parc d'habitatge digne?
Sí, amb tot això et dono la raó. Sí, jo no volia començar per aquí dient que tot això que estem parlant, al final estem parlant entre nosaltres de parxes, de solucions que no són solucions, perquè ocupar un espai insalubre que no pots viure no és una solució, deixar-los viure aquí no és una solució, fer-los fora no és una solució, segurament té a veure amb qüestions més administratives, i evidentment, amb això tens raó, Joan, cal una solució. Tanmateix, crec que la solució no passa per la, diguéssim, per la instància política més amunt, és a dir, m'explico, pel govern central, no passa tampoc pel govern general, i penso amb les polítiques més locals. Mm. En el cas de l'Hospitalet, potser és el lloc més complicat de Catalunya per intentar trobar un lloc a aquesta gent per viure, perquè l'Hospitalet té l'índex de densitat més elevat de tota Catalunya, diria fins i tot de tota Espanya.
I si no m'equivoco, és de les primeres d'Europa, eh?
Per això et dic, té mal arreglar l'Hospitalet, això. Una altra cosa és que, com dius tu, hi hagi una voluntat política allà on es pugui, amb espai públic, amb sòl públic, d'intentar cercar una solució definitiva o una solució, una política d'habitatge. No parxejar. Molt em temo també, com dèiem fa un moment, que a vegades quan això deixa de ser notícia, quan deixa d'estar ocupa una portada de diari, això de vegades es relaxa. És a dir, aquest mentrestant s'eternitza. I estic convençut que fan coses, però no tornem a posar la problemàtica al damunt de la taula fins que no passa una cosa que no volem que passi, una cosa que va en contra de la vida d'algú perquè mora, perquè algú es fa mal, o bé perquè notícies com aquestes que tenen a veure amb el desnonament, però sí que té a veure, que, evidentment, amb una política decidida amb el tema d'habitatge per resoldre aquesta qüestió. Tanmateix, tampoc ho solucionarem, eh? Vull dir que són, jo entenc, definitivament serà molt difícil, però sí que, com deies tu, caldria una revisar una miqueta tot això, amb totes aquestes propietats que ha passat.
També et dic que venen municipals, Xavier, i que d'això en parlarem i en parlarem molt, eh, aquest proper any.
Per això parlava de polítiques locals, perquè al cap i a la fi, les polítiques locals són les que realment donen solució a les problemàtiques de la gent. Són les que, quan obres la porta de casa, són les primeres que et trobes i les primeres que realment responen a les necessitats de la gent.
Avui volia començar per aquesta notícia amb la que hem obert avui l'Estel migdia, però n'hi ha més, com per exemple que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, us explicàvem en aquest mateix programa, han presentat aquest recurs al TCJ per la sentència que anul·la la zona de baixes emissions. I a més l'Ajuntament vol actualitzar l'ordenança davant d'una possible anul·lació del Suprem i així intentar poder esquivar-la. No volia parlar tant de la zona de baixes emissions, que ja ho hem fet i ja n'hem parlat molt abastament amb en Xavier Pastor en aquesta secció de l'Estel migdia cada dilluns, sinó en el que es fica la justícia. És a dir, últimament ens referim a justícia quan parlem de política. Ens referim a justícia quan parlem de sanitat, del Covid i de tot el que ha passat amb el Covid. Ens referim ara a justícia quan parlem d'ecologisme. A què més ens hem de referir?
Sí, sí.
És a dir, com a conflictòleg, eh? Tots els conflictes han d'acabar passant per la justícia?
No, que va al contrari. Els conflictes polítics s'han de negociar i han de trobar acords i solucions en el marc polític. Afortunadament, la gran majoria, per no dir quasi tots els conflictes polítics, acaben sent negociats, acaben sent acordats per les pròpies forces polítiques, els partits polítics i els seus representants. Passen dues coses. Una, durant temps, la justícia ha estat utilitzada per la política com a arma. És a dir, i es podem remuntar a 20 anys enrere, és a dir, cada cop que hi ha la voluntat, que venen eleccions, hi ha la voluntat d'un canvi de govern, s'utilitza la justícia com a arma, com a mecanisme, doncs, per atacar els que governen. I hi ha casos i casos. És a dir, la judicialització de la política és una arma partidista i és una arma electoral. I aquest és el gran problema, és a dir, que anem a denunciar determinades decisions polítiques que en moltes ocasions no responen a un benefici a favor de la ciutadania. Mira, escolta, baixes emissions, segurament hi ha un objectiu molt interessant que cal desenvolupar perquè les ciutats cada cop estan més contaminades o tenen un índex de contaminació molt elevat. Però tampoc responen a l'interès general ni al bé comú, és a dir, responen a una qüestió purament partidista. I tu em diràs, Xavi, i en aquests casos què es pot fer?
Sí.
En aquests casos el que hem d'intentar, doncs, és cada cop que es fa una proposta obrir el màxim d'espais de diàleg, obrir el màxim d'espais de treball, és a dir, compartir l'anàlisi de cada una de les propostes perquè aquells que estan a l'oposició participin o totalment o parcialment de les decisions que es prenen. És a dir, intentar no fer enfadar ningú i, al contrari, fer veure que aquella no és una política partidista, és una política de govern, no? És una política que beneficia a molta gent. I ser generosos, no ho sento, però s'ha de ser generós i potser a vegades no cal optar per la millor de les polítiques, perquè hi ha política més ideològica, és a dir, que si tu tens el plantejament d'eliminar el cotxe de la ciutat, potser no cal d'entrada anar a una política del 100%, i potser fer polítiques graduals que vagin sumant en aquest projecte a altres forces polítiques. I jo crec que aquesta és la fórmula és aquesta, a poc, no? Persuadir, seduir a tots aquells que tinguin la tentació de portar això a un jutjat, i algú em dirà, escolta, Xavier, però és que està mal feta. Bueno, també pot ser que va contra llei, també s'hauria de mirar, però sobretot a nivell polític. I això a moltes polítiques es fa, si no, no governaria ningú. Joan, seria impossible si cada cop estiguéssim denunciant a un jutjat la forma de governar les coses que es volen tirar endavant, no? Per tant, això.
Va, 3:45 de la tarda, dades encara més preocupants, com saps, Xavier, en les darreres setmanes els casos de violacions sexuals perpetrades per menors han ocupat moltíssims titulars, i atenció a aquesta dada que us estem explicant avui des de Ràdio Estel, perquè de fet en el 27% de les violacions grupals denunciades a Espanya hi ha menors entre els agressors, però és que hi ha també menors entre les víctimes. Jo ja no sé com preguntar-ho, jo ja no sé com explicar-m'ho a mi mateix, on radica el problema i quina és la solució.
És un tema que sembla molt complex i potser no ho és tant, no ho sé. Preocupant, molt preocupant, però molt, molt preocupant. Jo la primera pregunta que em faig és la següent. Potser algú em dirà, em tatxarà una mica de conservador, però a mi no sí, però insisteixo, som menors d'edat. Què fan menors d'edat a la nit, de matinada, al carrer? Algun dirà, poden ser-hi? Sí, clar. Però és normal que hi siguin? És a dir, és normal que nens i nenes de 13 o 14 anys estiguin a les 4 o a les 2 o a la 1 de matinada pel carrer o compartint espais d'oci nocturn amb adults? No estic dient que aquesta sigui la causa, eh? Estic contextualitzant. És a dir, el context d'alguna manera facilita o predisposa a que a determinades situacions acabin succeint. Algú em dirà, això no és la causa de fons, d'acord, no és la causa de fons. La causa de fons segurament és un tema més de família i escola, potser. Jo començaria per família. I la primera pregunta que et fas és què fan aquests menors de nit? La pregunta és, hi ha algú que els ha deixat sortir de nit? Hi ha algú que potser no coneix exactament què fan els seus fills i les seves filles, que no té clar què pot passar...
No, i quins són els referents, no?, d'aquests nens i nenes?
Que no està pendent dels perills que li puguin ocórrer, que permet que puguin estar amb adults. Mira, jo et diré una cosa que a mi em va dir un alcalde, que em va deixar molt frapat, però que és molt real. Em va dir, a mi... per pandèmia. A mi, que va haver-hi moltes reis i moltes festes, em va dir, a mi el que em preocupa molt en pandèmia quan la gent munta festes il·legals és que es puguin barrejar menors amb majors d'edat. És la meva preocupació. Perquè sabem que en un context de festa, en un context d'oci nocturn, hi han begudes alcohòliques, substàncies, hi han activitats, passen coses, és a dir, passen coses, a mi té aspectes molt positius, però també té aspectes negatius, com la vida, però si barreges menors amb menors, el drama pot ser gran. I ara resulta que tenim menors amb menors, és a dir, menors que acaben fent coses que no toquen i no sé si m'estic explicant. Per tant, jo crec que aquí el paper de la família és fonamental. I no vull posar més pes sobre els pares i mares, però és que tenen la responsabilitat del que els pugui passar a aquests nois. És a dir, cada cosa que els passa a aquests nois, i després el tema de l'escola, el que vull dir és que ha d'haver-hi un espai de socialització on algú estigui pendent del que pugui passar a aquesta gent. I després l'espai d'internet. És a dir, aquí hi ha un tema de capacitat d'accés a la pornografia per part de menors. Perquè estem veient reproduccions de conductes que es poden veure en canals de pornografia i que potser aquests menors no són conscients de la dimensió del greuge que estan ocasionant. Sí. No tinc una de les solucions, Joan, aquesta clar, però la meva pregunta és, i segurament que només traient-los de la nit no solucionem el problema, segur, però potser evitaríem que determinades coses passin. Jo d'això no estic convençut.
Doncs aquest és el punt de vista sobre l'actualitat política i social que ens dona cada dilluns Xavier Pastor. Volem analitzar l'esportiva o no, Xavier, un dia com avui?
Hombre, com que no?
La 14ª.
Bueno. Felicitar la gent que sigui del Real Madrid, felicitar el Real Madrid, se l'ha de felicitar. És a dir, per poder guanyar una copa has de poder arribar. Una altra cosa és que ens agradi o no la manera com juguen. Una altra cosa és que ens agradi la manera com practiquen el futbol. Una altra cosa que ens agradi que la poca eficàcia que et pugui tenir el rival, en aquest cas el Liverpool. Però, mira, a mi m'agrada més, jo em quedaria més amb la victòria del futbol femení, que tampoc entenc per què jugaven a les 11:30 del matí i després ser corrents perquè després hi havia alguna cosa més, no recordo que hi havia un partit després. I em quedo també, deixem que ho digui, amb la promoció i amb l'accés al play-off que farà el Girona, no? Per poder accedir a la Lliga, i també de l'Unigirona, de bàsquet, que també està allí a punt de pujar també a primera divisió. Per tant, és que ja saps tu que jo, com a director del Poble de Girona, un molt del Girona.
Em deixes fer una queixa molt formal?
Digues.
Parlar de la Copa de la Reina, una Copa de la Reina, sense president de la Federació Espanyola, sense ministre de Cultura i Esports, un diumenge a les 11:30 al Corcón, i quanta diferència amb el tractament de futbol femení a Turí.
És així. No, és així. Sí, no es pot comparar, és incomparable, evidentment. I van posar l'himne, també, espanyol o no?
Ara no t'ho sé dir jo, això. Ara em files prim.
Si no van posar l'himne, doncs mira, encara estava bé, no? Perquè jo sempre dic que no entenc per què, sent una Copa de la Reina, una Copa del Rei, posen l'himne d'un estat. Que en tot cas que posin l'himne dels equips, perquè teòricament, que jo sàpiga, el rei no té himne i la reina tampoc. No. Bueno.
Xavier Pastor, com sempre, un plaer escoltar-te cada dilluns en aquesta emissora, i tornem al proper dilluns. Que vagi molt bé una setmana. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.